Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, un programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo. En el programa d'avui, en Cesc ens parlarà de la Constitució del Parlament i dels 3 mesos de presó dels Jordis. A l'embruix de les tradicions ens desplaçarem al Baix Llobregat, on a part de polígons industrials també hi podem trobar llegendes com la que escoltarem avui. La Georgia ens parlarà del poeta anglès Philip Larkin. I per finalitzar el programa, en Marcel ens portarà des de Pego a la Marina Alta el grup Smoking Souls. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. Un altre cop amb Cesc Agramunt.
Bona nit, Albae. Bona nit a tothom. Gabon, gustioi. Ahir dimecres va arrencar la 12a legislatura marcada per l'absència dels presos i els exiliats al Parlament de Catalunya. Enmig de la confusió i la incertesa de si tornaran Puigdemont i el seu seguici de Brussel·les, amb total llibertat i normalitat, com hauria de ser, el ple del Parlament va escollir Roger Torrent com a nou president de la Cambra Magna Catalana. Amb el missatge de recuperar les institucions catalanes i retornar-les a la ciutadania, que encara estan sent violades per l'aplicació de l'article 155, no ho oblidem, Torrent feu un discurs reivindicatiu però amb un to un xic eclesiàstic. La veritat és que ens va sobtar bastant com parlava. No era Joan Clos, molt més nític, molt més jove, no arriba als 40 anys, però molts en recordar un sermó digne de la parròquia dominical. Bé, anècdotes fotaires al marge, tornarem a dir que el que sabem, que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP tenen majoria parlamentària, això es va demostrar el 21 de desembre, i tot podria ser més senzill. Però no, hem d'estar a l'espera dels moviments dels jutges i del mateix govern espanyol, que fa mans i mànigues per impedir la investidura del president que ha votat la majoria dels catalans, tornem-ho a dir. Mentrestant, Ciutadans es frega les mans amb els vots delegats dels presos i exiliats. I això, a mi que m'ho expliquin, però això és joc brut i punt. Que no ens vinguin de demòcrates i punyetes, això és fer trampes. Però bé, a veure, estic parlant per Bilbo, per Euskal Herria, i aquí a Euskadi ja ho sabem, no? Què va passar? Què va passar amb la llei de partits? Doncs tampoc anem a descobrir la sopa d'all ara. Doncs ja està, uns fan les lleis, fan les trampes, fan lleis noves, i tot queda sense jugar. Som uns quants jugant al parxís, però tu i tu no jugueu. I per què ho dic jo? Doncs és així. Bé, una altra cosa, per si us ve el cap la Unió Europea, ara que estem muntant aquí el tinglado del Parlament i això, doncs si us ve el cap la Unió Europea i algun suposat remot reconeixement o moviment de cara al nou govern sorgit de les urnes o que es pugui constituir aquest govern, investir un president que l'ha votat la gent, doncs no patiu que la Unió Europea no farà res. Donald Tusk, això sí, el president del Consell Europeu, ha dit que la Unió Europea està disposada a anul·lar el Brexit si el Regne Unit canvia d'opinió. Això sí, podran votar dues vegades aquella gent. Ves que ara ens donaran una lliçó de democràcia amb tot aquest tema. Mentre diuen que el cas català és un afer intern espanyol. Només saben dir això. A veure, desenganyem-nos. La Unió Europea ha demostrat que és un mercat. Un mercado avariciós disfressat d'un teatre barat de drets humans. I fins que no demostrin el contrari, millor que pensem això. Escolta'm. Bé, ara em veig obligat a fer un parèntesi per calendari, per agenda i perquè dimarts va passar una altra cosa. Em veig obligat a parlar d'una cosa que em cansa i molta gent també li cansa. Em refereixo a l'esperpèntic episodi de la presentació oficial de Tabàrnia. Aquest nom de pel·lícula, d'animació, aquest... No. Sí, però... té molta cosa de fictícia, A veure, Tabàrnia es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya i allí van exposar quins motius, el Jaume Vives, el seu portaveu, aquell home de la barba que, segons Diario Público i entre altres fonts, és acusat de misogínia, bueno, més que res s'acusa ell mateix perquè és a través dels seus tuits, misogínia, homòfob i islamòfob. Consulteu el seu Twitter i és que ara no vull parlar més d'aquesta gent. Consulteu el seu Twitter i és molt fàcil, eh? O sigui, no és res, no són missatges ambigus. Llegiu-ho, si us plau. Bé, van explicar els motius, Tabàrnia, van explicar els motius que van impulsar, reivindicar que les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona no formen part de la Catalunya independentista. I també explicaren doncs, què pretenen fer a partir d'ara. Senzillament arribar tan lluny com l'independentisme està decidit a fer-ho. O sigui, ells parlen de que això és un circ i ells també volen formar-hi part i llavors fan una contraobra, d'acord? És com un antagonisme, però amb una mecànica semblant, segons la seva manera d'entendre les coses, perquè no té el mateix moviment popular, ni molt menys, però ells sí que es basen en... El seu referèndum va ser el 21 de desembre, o sigui, el referèndum va ser que en aquestes zones, i això sí que és veritat, hi va haver majoria de vots de ciutadans. I això ens ha de fer reflexionar. Bé, això els hi dona força, marge i el que li vulgueu dir, val? Per dissenyar, igual que la colonització o descolonització, més aviat, d'Àfrica, perquè la colonització va ser allà i vinga, campi qui pugui, però la descolonització, amb Escaire i Cartabó, només cal que mireu al sud d'Argèlia, Mauritània, bueno, d'acord, us ve el cap, doncs això és agafar les comarques i doncs qui va treure més vots, les que Ciutadans va treure més vots, doncs aquestes són del seu bàndol i per tant volen erigir una comunitat autònoma nova dins de l'estat espanyol que es diria Tabàrnia. Per més inri va investir un president d'aquesta regió, no? Ell va ser l'autoproclamada víctima del nacionalisme català, l'Albert Boadella, no podria ser algú altre, bueno, n'hi ha més de víctimes, però bueno, a nivell de màrtir com ell, es va proclamar president de Tabàrnia a l'exili. Hi ha paral·lelismes amb el senyor Puigdemont. Bé, ho explico, ells no han rebut cops de porra l'1 d'octubre, per exemple, o un altre dia, no hi ha hagut aquestes coses, a veure, no equiparem les coses, Ho explico, a veure, tot el tema aquest de Tabàrnia, ho explico perquè hi ha gent que no ho sap, hi ha gent que es pensa que és el nom d'un bar, etc. O sigui, no vull regalar gaire minuts en aquesta paròdia, més sóc historiador, no em vingueu aquí a marejar, però quedem-nos amb això, d'acord? I aneu a la premsa. I llegiu allí que també RAC1 mateix els hi dona el grup Godó, els hi està donant aquí molta canxa, que diríem. Bé, parlant de presos, que ho rimarem amb mesos, no fa gràcia, doncs sí, ja en fa 3 de mesos, 92 dies d'aquell 16 d'octubre en què Jordi Sánchez i Jordi Cuixart passaven la primera nit a la presó de Soto del Real, sense judici previ, que és moda a l'estat espanyol fer això, no hi ha d'haver judici previ perquè et fotin a la presó, i ordenat per la jutge Lamela. La mateixa, no oblidem, que va enviar els nois del Sassua a la presó ja fa més d'un any, aquells nois jovenets, que no tenien ni 25 anys, en tenen 21, 22, i que els demanen més de 300 anys d'engarjolament per una baralla de bar, repetim-ho, ja ho he dit en altres seccions, és un malson tot plegat, la veritat. Bé, a veure, doncs això, com bé sabeu, doncs ahir a les 8 del vespre es feren concentracions arreu de Catalunya per donar suport als presos polítics i a les seves famílies. Jo vaig anar a la concentració de la plaça del Mercadal de Reus, com és habitual, jo vaig a Reus, ja he viscut al País Basc 11 anys, però ja vaig tornar l'any passat. I bé, és el lloc habitual, hi ha hagut la plaça del Prim, dues vegades que hi vam haver d'anar per tema policia, etc. Com va passar la setmana de l'1 d'octubre, concretament el dia 3. Doncs això, anem a la plaça del Mercadal i bé, s'havia fet molt de bombo que el cartell, un cartell d'actes molt ambiciós, hi havia el cantautor Fito Luri, Músics per la Llibertat, el Safareig Poètic i oradores, doncs, representants locals dels diversos partits independentistes, de luxe. La cosa és que sí que jo veia doncs, que això podria durar més de 20 minuts, que era, podem dir, els minuts prudents en què duraven aquest tipus de concentracions. I degut també que és hivern, etc. No fa el fred que esperem, però home, fa fred i per estar allí pel plantat, doncs bé. L'estructura era una oradora parlava i després deixava pas a una actuació musical i viceversa. Al principi era molt bonic, atractiu i càlid, de veritat. Però feia vent i fred i els minuts s'anaven empaitant l'un a l'altre. Fins que va passar una hora. L'escenari era peu pla i, clar, la imaginació dona per bastant, però s'esgota. Llavors, clar, només veiem la façana de l'Ajuntament, quatre tenies els caps de la gent davant. En aquest cas, jo sóc una mica alt i encara doncs, mira bé alguna cosa, però les persones que tenia al costat s'avorrien, la veritat, com un ostre. Llavors, doncs, que... Bé, que no s'hi posava, no hi posaven fre, o sigui, semblava que tothom volia parlar, dir-li la seva, refereixo a les oradores, però és que la veritat és que ningú aportava res de nou, ni diferent a l'oradora que la precedia, o sigui, no portaven cap missatge diferent, és que ho sabem tots, o sigui, no, ja ho, estem cremadíssims, estem tristos, ja ho sabem això. La megafonia no amplificava tampoc el so de cap manera. Jo sí que ho sentia perquè estava cap endavant, però cosa que feu que molta gent a la meitat cap enrere s'enfadés, es queixés de que no sentia res, cridaven allí, ah, no sento res. Ma, clar, això no pot ser. La gent fa un esforç, surt de casa, surt de la feina abans per venir. La majoria de la gent gran al cap d'una hora ja havia marxat per cansament, molts joves per avorriment, i els que estàvem allí encara vèiem que allò era una competició d'estoïcisme, a veure qui aguanta més. Clar, i els organitzadors, lluny de donar-se'n, no van fer res per frenar-ho a temps. A veure, jo vaig marxar al cap de 80 minuts, i allò encara no havia acabat, encara tenia corda. Sincerament, va ser un rotllàs, per dir-ho finament. I em va fer reflexionar força de com hem de donar suport als presos i organitzar aquest tipus d'actes de solidaritat, perquè estem en un moment molt delicat i no es pot posar a prova la paciència de la gent. Home, no se'ls pot fer aguantar allí de planton amb el vendaval que fot aquí Reus i el fred i fer la mateixa missa de sempre. En aquest cas és una mica diferent, però bé, l'estaca, els segadors, els discursos que en sabem de memòria, etc. Tret d'alguna actuació que després ja remarcaré. La veritat és que semblava, a vegades, alguna escena d'una pel·lícula de Monty Python. Bé, avui he parlat amb gent i tothom està d'acord i que s'ha de fer autocrítica. No vull ser oportunista, però penso que caldria de ser inclusius i organitzar dinars populars, concerts amb barra per fer cerveses, entrepans i fer caixa pel moviment. I això també es pot fer un dissabte a les 6 de la tarda, que molta gent hi pot anar, o un diumenge a l'hora del vermut, que potser fa sol i la gent no té tant de fred. A veure, no ho sé, on estem fent... ho farem saber aquí, aquí munti tot això o que ho muntem naltros, però cal tenir-ho en compte. Bé, a veure... no vull cremar les naus, o sigui, per acabar i perquè no em digueu que només veig el cantó negatiu de les coses, que només era això, i que clar, és que hagués estat molt bé tot el que es va fer, però més curt, colló, va, que duri mitja hora i punt. Vull ser positiu i us regalo una de les coses més boniques que sí que vaig escoltar ahir a la plaça, que és la cançó que va tocar en Fito Luri, cantautor de Reus, en aquest acte de suport als Jordis. La cançó es diu "T'espero a la Simona". Una abraçada i fins la setmana que ve.
Si no trobes el camí, aquell que tornarà a casa, estaré a la Simona amb una copa de vi, que les grans nits les fa el cor i els records les matinades. Si no trobes el camí, buscarem altres contrades. Viatjarem damunt d'onades i veurem sobre les flors els licors de les mirades de les dones del desig, aquelles que tan agraden, aquelles que no s'esborren ni del cor ni de les ganes. camí, aquell que hem fet tantes vegades. No t'oblidis de mirar el rastre de la llum dels astres. Estaré a la Simona, acaronant el bes d'un àngel, i amb el vientre les paraules cantarem noves tonades.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
A mitjans del segle XVIII, una terrible malaltia va assolar les petites poblacions de Gavà i Castelldefels. La gent que hi vivia es dedicava a cultivar la terra, a cuidar dels ramats d'ovelles i també a la pesca. Però cada cop quedaven menys persones adultes sanes i fortes per fer aquestes feines. Tant era així que la malaltia aviat se li sumà la gana, perquè no quedaven prou pagesos per cuidar la terra, pastors per dirigir els ramats o pescadors amb paciència que es tiressin a la mar. Un bon dia, el baró de l'Emprunyà, hereu de la família Marc, va convocar una reunió amb les persones més influents de la baronia i acudiren ell mateix, com a representant del rei, el capellà de l'ermita de Brugès, com a representant del clergat i els seus respectius seguicis. Els acompanyants, més que prendre decisions, eren els encarregats d'aplaudir les decisions dels seus amos i senyors, com en tota societat feudal. Després de moltes hores de conversa, on van venjar i veure tot allò que la població feia anys que no tastava, el baró prengué una decisió. Al seu parer, la malaltia era un càstig diví pels excessos que havien comès els plebeus. Per demostrar-li al senyor que es penedien dels seus actes, apujaria els impostos reials de la baronia durant un any sencer. Els seus emissaris van començar a cobrar els impostos a partir de l'endemà, però res no semblava canviar pels habitants de Gavà i Castelldefels, si de cas que ara eren més pobres que abans. Mentrestant, la malaltia continuava deixant sense força aquelles persones que podrien estar treballant la terra. Un temps després, veient que els impostos només feien que la població passés encara més gana i restricció, es tornaren a reunir al castell de l'Emprunyà. Aquest cop, fou el mossèn qui exposà la seva teoria. Segons ell, la malaltia també era un càstig que Déu enviava a la població pecadora, però la solució era un altre de ben diferent. Va imposar, sota pena de mort, que la gent acudís a missa cada diumenge a resar un Pare Nostre, un Ave Maria i totes les cançons de missa tan típiques a les parròquies del nostre país. Això tampoc tingué cap efecte positiu. De fet, cada vegada hi havia més gent malalta i menys persones que poguessin anar a resar a les esglésies, que anaven quedant-se més i més buides. El temps continuava passant, però ningú no sabia quin podria ser el remei per aquella malaltia. Fins que una nit clara d'estiu, en què la xafogor del dia havia deixat pas a la suau brisa nocturna, dos germans bessons jugaven a amagar-se pel bosc. Eren un nen i una nena ben espavilats per l'edat que tenien, però encara amb la innocència que només la canalla conserva. Vivien en una masia apartada de la població, just enmig de la vall de la Sentiu, a la falda del castell de l'Aremprunyà. A casa, l'àvia i el pare havien emmalaltit ja feia mesos i ells ajudaven a la mare amb totes les feines de la llar. Aquella nit, però, la seva història canviaria per sempre més. Mentre jugaven a pocs metres de casa seva, sota la llum de la primera lluna plena de l'estiu, van veure un petit resplendor a través de les alzines. Encuriosits per aquella llum tan misteriosa, es van endinsar cada cop més en aquell bosc. Deixaren enrere pins pinyoners, alzines i esbarzers. També algun cirerer d'arbós d'on recollien els fruits cada primavera. De sobte, la llum la tingueren tan a prop que gairebé la podrien haver tocat si n'haguessin quedat embadalits. Davant seu hi havia dues nimfes vestides amb túniques color turquesa suau, que brillaven. Els cabells rossos els caien sobre l'esquena emmarcats per dues trenes que s'unien en forma de corona, trenades amb flors i fulles d'heura. Tenien ulls verds ben càlids que transmetien pau i serenor. Eren les nimfes de la Sentiu, que havien protegit la vall durant segles de tots els mals. Una d'elles, la que semblava més gran de totes dues, va fer una passa endavant i digué aquestes paraules. Vosaltres, que encara conserveu la bondat amb què vareu néixer, sereu els encarregats de retornar la salut als vostres veïns i veïnes. Acte seguit, les dues nimfes es van apartar i deixaren veure una font amb aigua estancada i moltes flors al voltant. La natura creixia ben forta i vigorosa al voltant de la font, i alguns animalons hi bevien sense espantar-se per la presència de les nimfes o de la canalla. Ara, torneu a casa i demà torneu a buscar aigua per la vostra família. No deixeu que ningú se la faci seva. Serà de tothom o no serà de ningú. A l'endemà, només que el sol despuntava llevant, van sortir els dos bessons de casa sense fer soroll amb una bota de cuir que van omplir a vessar de l'aigua que rajava de la font. Va ser màgic! Només que la seva àvia i el seu pare es van mullar els llavis amb aquella aigua pura i fresca, va començar a notar que es recuperaven lentament les forces. Durant 7 dies i 7 nits, es van encarregar de portar aigua a cadascuna de les masies de les viles de Gavà i Castelldefels. No va quedar ni una sola persona que no hagués tastat aquella aigua, i tothom semblava recuperar-se de l'estranya malaltia. Finalment, com no podia ser d'una altra manera, aquella bona nova arribà a les oïdes dels nobles de la zona. El baró de l'Aremprunyà i el mossèn no van trigar a atribuir-se els mèrits a través dels seus discursos i els sermons a missa. Tots dos asseguraven que havien estat les seves mesures les que havien fet que Déu els fes arribar aquella aigua beneïda. Així que van decidir voltar la font amb una tanca de fusta i col·locar dos sentinelles per evitar que la gent pogués agafar-ne l'aigua. El mateix dia que ho van fer, l'aigua deixà de brollar. La que hi havia estancada agafà un color marró gens agradable i una ferum molesta arrelant tota la zona. La gent es revoltà per primer cop en segles i reclamà que la font fos d'accés públic com ho havia estat fins aleshores. Hi hagué baralles entre els soldats i els pagesos, ramaders i pescadors. El poble superava en número a la noblesa i van aconseguir el seu propòsit. Un cop retirada l'última fusta que tancava la font, l'aigua tornà a brollar, recuperà la seva transparència cristal·lina i l'olor de les flors embriagada dolçó tota la vall. ja se sap, hi ha coses, com la natura, que s'escapen al control de l'ésser humà. I més val que continuï sent així. Des de llavors, la Font de la Sentiu ha donat vida a aquella zona de Gavà i els seus habitants, encara avui dia, recorden l'esperit de protecció de l'aigua i de les nimfes. És habitual trobar passejant per aquella zona persones que cerquen tranquil·litat i d'altres que s'aturen a esmorzar o berenar a l'ombra que protegeix aquesta font.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda. Amb un dels poemes de Philip Larkin, comencem el racó de les lletres d'avui. El poema fa així: Nom de soltera. Nom de soltera. En casar-te, el teu nom queda en desús. Els cinc breus sons ja no volen dir el teu rostre ni veu, cap de les teves gràcies. Pel fet d'haver-te confós legalment i de grat amb un altre, ja no pots ser semànticament aquella jove bonica amb aquells noms que eren sols d'ella. Ara són una frase inaplicable a ningú, abandonada i escampada entre llistes, programes i vells premis escolars o en paquets lligats de cartes. No té força, perfum, és del tot falsa? Prova de repetir-la lentament. No, et vol dir a tu, o, en haver-nos deixat, vol dir allò que sentim sobre el que eres, tan bonica, tan ufana, tan jove i a prop, com si et trobessis altra volta encara en aquells límpids primers jorns. L'antic nom guarda la fidelitat en lloc d'haver perdut forma i sentit sota el pes del teu llaç tan carregós. Philip Larkin, considerat un dels millors poetes anglesos de la segona meitat del segle XX, és avui el protagonista de la nostra secció del programa. Philip Larkin nasqué el 6 d'agost de 1922 a Radford, Coventry, al Regne Unit, i morí el 2 de desembre de 1985 a Kingston upon Hull, al mateix Regne Unit. Utilitzà també el pseudònim de Brunet Coleman. L'any 1945, Larkin publicà el seu primer llibre de poesia anomenat El vaixell del nord i dues novel·les, Jill, l'any 1946 i Una noia a l'hivern, l'any 1947. A Philip Larkin se'l comença a conèixer l'any 55 quan publicà la seva segona col·lecció de poemes anomenada Un engany menor. Heus aquí un altre dels seus poemes. Filferrada. Filferrada. Les vastes prades tenen filferrades elèctriques, perquè, malgrat que els vells ramats saben la fita, els vedells busquen aigües sempre més clares, lluny, on sigui. Això els du a topar amb la filferrada que enrampa amb violència i no perdona. Des d'aquell dia, els vedells envelleixen, límits elèctrics a llurs sentits vastos. Philip Larkin és conegut també com a crític de jazz, crítiques que publicà entre 1961 i 1971 en el diari The Daily Telegraph. El poeta va rebre també diversos honors, entre els quals destaquen la Queen's Gold Medal for Poetry i la posició de poeta llorejat del regne, honor que va rebutjar. Després de graduar-se a Oxford l'any 1943, en anglès i literatura anglosaxona, va començar a treballar com a bibliotecari universitari de la biblioteca Brymer Jones de la Universitat de Hull durant 30 anys, en la qual biblioteca va fer un gran treball. Els poemes de Philip Larkin estan marcats pel que el també poeta Andrew Motion descriu com a exactitud melancòlica molt anglesa per tractar les emocions, els llocs i les relacions. Larkin va dir que per ell la pobresa era el que els narcisos eren per a Wordsworth. Influenciat per Auden, Yeats i Thomas Hardy, els seus poemes estan formats per versos molt estructurats però flexibles. Jan Hartley els va descriure com una barreja de lirisme i descontentament. Keith Turmer va assegurar que a l'obra de Larkin hi ha molt més que el que suggereix la seva reputació de pessimista adust. La personalitat pública de Philip Larkin era la d'un anglès solitari, al qual no agradava la fama i no tenia paciència pels embulls de la vida literària pública. Llegim el seu poema Poesia dels qui marxen. Poesia dels qui marxen. Sentim a dir de tant en tant, com epitafi, ho engegà tot al botavent i desaparegué. I sempre la veu sona segura que provem l'audaç, purificador, elemental gest. I tenen raó, em sembla. Tots ho diem casa nostra, i haver de ser-hi sempre. Jo detesto el meu cau, els trastos escollits, els bons llibres, bon llit, la vida en perfecte ordre, així quan sento dir foter el camp ben lluny, em quedo avergonyit com si diguessin es quedar nua o té malparit. Si ell pot, jo no podria. I això em permet seguir sent sobri i diligent. Però sí, me n'aniria a fer el fatxenda pels camins, dormir ajupit a proa, mal afaitat, bonàs, si no fos tan artificial, un pas deliberat enrere per a crear un objecte. Llibres, porcelana, una vida reprensiblement perfecta. Des de la seva adolescència, Larkin escrivia sense parar poemes inspirats en Eliot i Auden. Quan estudiava a Oxford, publicà per primera vegada un poema titulat Ultimàtum en la revista de Listener. Philip Larkin aconsegueix la seva maduresa com a poeta durant els 5 anys que viu a Belfast. Allà escriurà la majoria dels poemes de la seva col·lecció Un engany menor, publicat l'any 1955, que el diari The Times inclou en la llista dels llibres de l'any. Des d'aquest moment, creix la reputació dels llibres de Philip Larkin i les seves vendes augmenten durant els anys 56 i 57. L'any 1963, l'editorial Faber & Faber republica la seva novel·la Gil, amb l'afegit d'una llarga introducció escrita per ell mateix que inclou molta informació sobre els seus anys a Oxford i la seva amistat amb el novel·lista Kingsley Amis, pare de Martin Amis. L'any següent, el 1964, publica el llibre de poemes Les bodes de Pentecostès, que serà el llibre que crearà una gran reputació a l'autor. És aleshores quan l'anomenen membre de la Royal Society of Literature. En els anys següents, Philip Larkin escriu diversos dels seus poemes més cèlebres i a partir de la dècada dels 70 comença a redactar una sèrie de poemes més llargs i sobris, incloent-hi L'edifici i The All Fools. Tots aquests poemes apareixen en el seu poemari Les altes finestres, publicades l'any 1974. Anem ara a llegir un altre dels seus poemes. Aquí. Aquí. Desviant-me del trànsit i les ombres industrials i riques cap al nord tota la nit, desviant-me per camps massa empobrits per poder dir-ne prats, i ara hi hagués un lloc amb nom grotesc i obrers matinadors, vaig solitari envers cels, espantalls, pallers, faisans i llebres, vora el riu lent enxamplant-se núvols d'or apilats i fang que brilla. Confluint amb sorpresa la ciutat on s'apleguen estàtues, torres, grues, carrers amb gra escampat, riu amb barcasses i la gent dels suburbis que ha vingut en trolobusos per la carretera i ara empenyen les portes grans de vidre cap als seus somnis, robes, atuells, barats, calçats, batidores, gelats, torradores, rentadores elèctriques, gent a preu mòdic, de ciutat i simple, que viuen on sols venen venedors i parents, pastoral caput a peix amb vaixell i museus de l'esclavatge, consolats, tatuatges, dones fosques i enllà de llur mortós i hipotecat, alts camps de blat que tot seguit sombregen isolats pobles on la soledat clarifica les vides. El silenci cau aquí com la calda. S'espesseixen les fulles i floreixen les maleses, van fent via les aigües oblidades, puja un aire poblat i lluminós, i més lluny del blau neutre de roselles, fineix de cop vora una platja amb còdols la terra. Aquí hi ha vida sense límits, de cara al sol, callada, inabastable. Més endavant, Philip Larkin comença a treballar en el seu últim important poema anomenat Aubade, que l'acaba l'any 1977 i fou publicat per The Times Literary Supplement. Després d'Aubade, Larkin només escriu un sol poema, que ha estat elogiat per la crítica, anomenat Love Again, i que fou publicat de forma pòstuma. L'estil poètic de Larkin ha estat caracteritzat com una combinació d'estil literari i col·loquial amb claredat, un to tranquil i reflexiu, amb subestimacions iròniques i un compromís directe amb les experiències trivials. Les seves primeres obres mostren la influència d'Eliot, Auden i Yeats, i més tard la de Thomas Hardy. El seu estil està lligat a les temàtiques i als àmbits als quals més va recórrer en els seus poemes, que inclouen l'amor i el fatalisme. Segons el crític Keith Thomas, Larkin és el poeta més cèlebre i probablement el de més èxit del moviment poètic anomenat The Movement. La seva poesia va més enllà del que indica la seva reputació de pessimista i les seves anècdotes d'home de classe mitja decepcionat. Llegim el cinquè dels seus poemes que presentem avui. Els arbres. Els arbres tornen a brostar com si ens volguessin dir quelcom. Els capolls nous s'obren tranquils, però ens desola llur verdor. Potser perquè ells tornen a néixer mentre envellim? No, que ells també moren. El truc anyal de semblar nous queda marcat amb més anells. Però els actius castells remouen llur testa espessa cada maig. L'any vell és mort, sembla que diguin. Recomençar, recomençar. Un altre crític, Cooper, identifica Philip Larkin com un escriptor progressiu i que percep una demanda per un concepte alternatiu de la masculinitat, la feminitat i l'organització social i política. Aquest mateix crític analitza les seves obres completes i la seva correspondència no publicada per desmentir la imatge de reaccionari, racista i misògen que alguns tenien de Philip Larkin. Al contrari, l'identifica com d'una imaginació subversiva en la persona de l'autor. I destaca el rebuig del poeta cap a la hipocresia de les polítiques sexuals convencionals que dificulten la vida d'ambdós sexes. L'any 2010, 25 anys després de la mort de Philip Larkin, la ciutat on vivia, Kingston upon Hull, el va commemorar amb la celebració del Festival Larkin i amb la col·locació d'una estàtua erigida en el seu honor. Llegim el sisè i últim poema de Philip Larkin d'avui. Sigui aquest el vers. T'han ben cardat els teus papàs, sense voler, però ho han fet. T'han passat tots els seus defectes, sols per a tu i algun de més. Però també els van cardar ells, uns altres folls amb ells jaquers, que s'escanyaven l'un a l'altre i alhora es feien els sabers. Passa de mà en mà la misèria que es va esfondrant com un avís. Tu, doncs, tan aviat com puguis, toca el dos i no tinguis fills. Abans, però, d'acabar aquest racó de les lletres d'avui, voldríem recordar el poeta basc José Anarte, que ens ha deixat el passat 12 de gener. Ell fou qui va escriure el poema Txoria Txori, que va popularitzar Miquel Laboa a través de la seva veu, i que diu així: si li tallés les ales, seria meu, no s'escaparia. Però d'aquesta manera mai més no seria un ocell, i a qui jo estimava era l'ocell.
Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite.
José Narce és també qui va escriure allò de una llengua no es perd perquè no la parlin els qui no la saben, sinó al contrari, perquè els qui la saben deixin de parlar-la. Acabem, doncs, amb aquestes paraules el racó de les lletres d'avui. Esperem que us hagi agradat i hàgiu pogut disfrutar. Bona nit i bon cap de setmana.
Etzen gehiago txoria izango,
eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Lararararararara, 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 lararararara, lararararararara.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'origen. El grup que us portem esta setmana arriba des de Pego, a la Marina Alta. I no, no estem parlant de la Gossa Sorda, sinó dels Smoking Souls. Aquest altre grup pegolí destaca per la seva música directa, unes lletres ben treballades i unes melodies que ens recorden al dels últims discos de Berry Charrac. Precisament, en el darrer treball dels Smoking Souls hi trobem una col·laboració en Gorka Urbizu, vocalista de Berry Charrac, i que sona d'esta manera.
Despertaran. Darrere les façanes dormiran tranquils. Les dones de dol avui vestixen amb vestits blancs. Cansades de plorar avui volen ballar. Oh. Cançó de la son, muntanyes de cendra i or. Caminen per les faldes homes plens de por. I agafen les armes, ah, creguen-se que són valents. Pensant-se que si moren ploraran per ells. Encara que tinguem son, desperta que ara és el nostre torn i anem. La nostra gent està esperant. Batalles fetes cançons, nosaltres dormirem pels racons. Crear de nou el nostre món. Voldrem viure així, traçar el camí. Mirar-nos de front als ulls de nord a sud. Eo, 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 eo. I que sàpigues que sempre estaré ahí.
Hemen gaudela, edo zertarako prest. Itzalen artian argia gordetzen. Zeru mugan izar biltzen. Erautxa bilakatu zu.
Encara que tingam son. Desperta que ara és el nostre torn i anem. La nostra gent està esperant.
Guruz dela i kantu. Abeste kordua datorkigu. Mundu berri bat sordezan.
Volem viure así. Traçar el camí. Mirar-nos de front als ulls de nord a sud. Eo, 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 eo. Eta hortxe kongo naizel. Sabran que haurem somiat, despertarem valents, cansats d'anar callant. Escriurem en aquells fulls com hem guanyat la son, ara cal caminar. Fins el vent està buscant les ales per volar, els somnis més gegants.
Sí.
Smoking Souls va néixer l'any 2010 a Pego, com hem dit, però no va ser fins l'any 2013 quan van publicar el seu primer treball titulat L'Espenta. El 2015, i ja de la mà de la discogràfica Propaganda pel Fet, publiquen Nòmades. E ara, quan Smoking Souls fa un salt endavant i es reivindiquen com un dels grups capdavanters de l'escena valenciana. Ara escoltarem Fills de la nit, cançó del disc Nòmades. L'últim treball de Smoking Souls és Cendra i Or, un disc on el grup manté el so que l'ha portat on és ara sense deixar d'experimentar i buscar nous ritmes que demostren l'evolució del grup. Ara us deixem en Vida, primera cançó que va veure la llum abans de la publicació de Cendra i Or dels Smoking Souls.
Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcia, salt mortal, invertim la trajectòria. Aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia. Com l'ocell en llibertat, invertim la gravetat. Tu, les mans invertim la trajectòria. Reinventem les riles velles i evitem tornar a perdre. Fem que caiguen els gegants, invertim la gravetat. La màgia, tu, sols tu, immortal. Tu, tens la força. Tu, sols tu, és gran. Ara eres tu qui canviarà la història.
Com hem dit, des de la publicació de Nómades, la carrera de Smoking Souls no ha parat de mirar cap amunt. A més de tocar principalment el País Valencià i la resta dels països catalans, també ho han fet per l'estat espanyol, i enguany formen part del cartell del Vinya Rock. L'any 2015 van ser els encarregats de fer la cançó del Festivern. A Nit Salvatge, el grup valencià va comptar amb la col·laboració de Juancar, de Boicot, Toni, de Los Chicos del Maíz i Els Catarres. Una mesqui en un molt bon resultat. En Nit Salvatge mos acomiadem fins la setmana que ve. Aprofitant per dir que si voleu veure els Smoking Souls a Euskal Herria, ho podreu fer el pròxim 16 de febrer a Castells, a la sala Gímiques. Passeu un molt bon cap de setmana. Desterrar la nostra por.
Ballarem quan tu vulguis ballar, ens direm, tu deixa't portar. Farem del fred calor. Aquesta nit salvatge, salvatge.
estamos bailando bajo este manto estelar, puños en alto. No hay tiempo para el llanto, porque a tu lado el miedo nunca está en mi bando. Canto, porque el grito no es bastante, y la esperanza en mi plato anda menguante. Mañana no sé, pero hoy la victoria es nuestra. En tus ojos vi el camino y la respuesta. Corre, despierta, que ha llegado nuestro día. Saca tus fuerzas, tu rabia y tu alegría. Vamos a declararnos en rebeldía, y acabaremos en tu cama o en comisaría. Tú eres rebelía atrevida, eres la gasa que supo cerrar mi herida. Y aunque mañana me despida, respira, que hoy es siempre todavía.